Duros a quatre pessetes.
El govern central acaba de presentar el projecte de pressupostos a l'any 2022, a l'any que ve. Els informatius i els diaris hauran vostès escoltat moltes notícies sobre aquests comptes i avui volem aclarir els dubtes que poden sorgir en termes que poden ser massa tècnics. Ho fem amb l'Albert Guibernau, professor d'Economia de la Universitat Abat Oliva Ceu. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia.
El govern ha promès que aquests comptes reduiran el dèficit. Què és això del dèficit i quina diferència hi ha amb el deute? Perquè són coses diferents, oi?
Així és. El dèficit és la diferència anual entre ingressos i despeses del sector públic, és a dir, es produeix en un únic any, i el deute públic és l'acumulació de dèficits. És a dir, si un any fas un dèficit del 3%, l'any següent fas un dèficit del 4%, l'any següent fas del 5%, doncs tot això s'acumula i és el deute públic. I tant el dèficit com el deute públic és una relació entre l'endeutament del sector públic i el PIB de l'economia. És a dir, si s'apuja el PIB, es redueix aquest indicador de sector públic. Si es redueix el PIB, l'indicador puja, és a dir, deu més diners dels que està produint amb l'economia. O sigui, és només per posar en relació l'endeutament de les administracions amb la capacitat econòmica del país per poder generar riquesa.
És a dir, si fem un paral·lelisme amb una llar, ho dic perquè els oients que potser no estan familiaritzats i que com han de controlar els seus comptes a casa ho entendran millor. El dèficit seria, a l'acabar l'any, el que ens hem gastat més que no el que hem ingressat. Suposem que aquell any doncs, hi ha hagut una boda i ens hem gastat més diners que s'ha casat el nostre fill. Llavors, acumulem doncs, un deute d'aquell any i el deute és el que portem de vent en general, aquella família durant tota la història, el que encara no hem pagat, aquella hipoteca, aquella boda, no?
Sí, així és. També és, per ficar una relació, o sigui, l'important no és tant el nivell d'endeutament d'un país, sinó per què s'endeuta aquest país. O sigui, és a dir, no és el mateix un endeutament per augmentar la productivitat, per generar llocs de treball, que un endeutament per poder pagar les nòmines dels funcionaris. El que importa és la capacitat per poder tornar aquest deute.
En aquest cas, hem passat uns dos anys pandèmics en els que ens hem endeutat i els ingressos han baixat. El turisme no ha vingut. Sembla que a poc comença a tornar. I de moment les conseqüències tampoc s'estan veient. O sigui, ho comencen a veure's d'alguna manera.
Hi ha un problema i és que l'endeutament en moments de crisi es produeix de forma automàtica. És a dir, es redueixen, hem vist que el dèficit és la diferència entre ingressos i despeses del sector públic, doncs en època de crisi els ingressos es redueixen molt, cau el consum i per tant cau la recaptació de l'IVA, cau l'activitat empresarial i per tant cau la recaptació per impost de societats i hi ha més gent a l'atur i per tant redueix la recaptació per IRPF. I per la banda de les despeses, aquestes despeses augmenten molt, perquè augmenten les prestacions, les ajudes, el ERTE, etc.
Que això s'ha de pagar.
Així és, això s'ha de pagar. Està dient Europa és que a partir d'aquest any, a partir de 2022, ja tornaran o volen tornar a aplicar les regles de despesa. O sigui, anar reduint totes aquestes bonificacions o flexibilitzacions del compliment de la norma per tornar a complir la regla de despesa tal com diu, com marca la llei i que està recollit a la Constitució.
I com es pot reduir aquest deute? Jo a mi, si tinc una casa, només tinc dues opcions. O tinc més ingressos o treballo més, en aquest cas seria més impostos, o redueixo despeses. No me'n vaig al restaurant, no pago determinats coses que pugui fer l'administració, alguns serveis o algunes prestacions.
Així és, com és un indicador, com us he comentat, que relaciona l'endeutament del país amb l'economia del país, pot fer dues coses. O si augmenta l'activitat econòmica, creix el PIB, o comença a tornar al deute. Però això s'ha de reflectir en els pressupostos. És a dir, si els pressupostos no reflecteixen aquest anar tornant més deute, la xifra d'endeutament segueix igual, es manté.
I en els pressupostos aquest any s'inclou alguna partida per començar a tornar el deute? S'espera també un increment d'ingressos?
Bé, aquí hi ha una paradoxa en aquests pressupostos, que s'estan reconeixent uns ingressos que encara no són reals ni estan garantits, com són una part o un segon pagament dels fons Next Generation. Es reconeixen en aquests pressupostos, però no estan garantits, perquè per poder rebre aquest segon pagament, Espanya ha de justificar que ha fet efectives les inversions del primer pagament, i això encara no està clar. Però els diners ja els han compromès. És a dir, si a Europa no arriben aquests diners, el que farà el govern és tornar-se a endeutar. El qual no hi ha cap perspectiva de que l'endeutament redueixi. Jo a vegades a algun alumne els faig el paral·lelisme amb la conservació del medi ambient. No? O sigui, es parla molt de quin és el planeta que deixarem als nostres fills, i es parla molt poc de quin és l'estat o quin és l'endeutament que deixarem als nostres fills. Uh-huh. O sigui, aquesta sostenibilitat ecològica també s'hauria d'aplicar a la sostenibilitat financera a nivell pressupostari.
A l'any 2008 vam començar a tenir una crisi del deute. Va ser quan vam passar aquests episodis a Grècia, es parlava de la intervenció d'Espanya. Aquest any, o en aquesta crisi, el que passa és que s'ha endeutat tot el planeta, o pràcticament tot el planeta. Això ens pot salvar d'alguna manera? El fet que tothom estigui més endeutat que abans?
O sigui, d'alguna manera fa que tot estigui pitjor, però també fa que augmentin les diferències. Per exemple, en el cas de la diferència entre l'economia espanyola i l'economia alemanya, aquesta crisi ha provocat un augment de la diferència. O sigui, hi ha hagut un augment de la activitat econòmica, o sigui, de la diferència en activitat econòmica del nord d'Europa amb el sud d'Europa, i això al final genera tensions. Espanya ha realitzat ajudes per valor del 1,7% del seu PIB, mentre que Alemanya, sent una economia molt més sòlida, ha ofert ajudes a les seves empreses per valor del 4% del PIB. Uh-huh. Espanya va oferir el 17% del PIB en avals bancaris, mentre que Alemanya ha ofert pràcticament el 34% en avals bancaris a empreses, sent una economia, com deia, molt més forta. Quina serà la conseqüència? Doncs que la diferència econòmica entre Alemanya i Espanya serà molt més gran. I no hem d'oblidar que vam entrar en una crisi financera, en una crisi econòmica arrel del Covid, quan encara no havíem superat les conseqüències de la crisi financera.
Sí.
Perquè el 2008 la taxa d'atur era del 8%, i quan va començar la del Covid era del 14%. El deute públic, quan va començar la crisi financera, era del 40% del PIB. Quan va començar la del Covid, era el 100% del PIB. És a dir, aquests indicadors ja ens deien que encara no havíem sortit de la crisi financera.
Albert, els fons europeus, els que també has parlat ara, són la solució a tot, perquè estem esperant aquests diners, però sembla que sigui com la primitiva, no?, que ens ajudarà a solucionar a tapar tots els forats que tenim.
Sí, jo crec que la meva opinió és que hi ha una eufòria totalment desmesurada, tant pel paper que poden jugar com per la quantitat. Anualment rebrem una quantitat equivalent a l'1% del PIB si ho fem tot bé. És a dir, si complim tots els plaços, si executem totes les inversions, rebrem com a molt a l'1% del PIB de 2020, que és un any on el PIB va caure molt. Què succeeix, també? Que Espanya, o l'economia espanyola, no té una tradició d'execució dels fons europeus. En l'anterior marc financer plurianual, que és el pressupost de la Unió Europea, només es va executar el 34% de fons. És a dir, si fem el paral·lelisme, dels 140.000 milions d'euros que en teoria ens toquen, només acabarien 140.000. En 6 anys, o sigui, fins a 2026. I aquests 40.000 milions d'euros, més o menys, és el pressupost de la Generalitat d'un any. O sigui, no és una quantitat immensa com per fer una transformació tan gran de l'economia com la que s'està venent.
Com arriben aquests fons a les empreses? Perquè hi ha dubtes. Hi ha molts empresaris que els esperen, però tampoc saben com accedir-hi. I si arriben a pimes?
Sí, aquests fons van a finançar projectes concrets. És a dir, aquestes pimes i aquestes empreses només rebran fons si estan participant en algun dels clústers, grups d'empreses amb els que s'està treballant projectes per presentar a la Unió Europea, o està ja dins dels projectes que s'han presentat a la Unió Europea. I és molt difícil que les pimes i els autònoms es beneficiïn d'aquests fons de forma directa només ho poden fer pràcticament de forma indirecta, perquè està molt pensat per grans transformacions a nivell d'indústria, a nivell tecnològic, i que afecta sobretot a les grans empreses. I són projectes molt sectorialitzats, és a dir, hi ha projectes relacionats amb el sector de l'automòbil, la transició digital, la transició ecològica de la mobilitat, i són fons que, per exemple, els ajuntaments tampoc rebran fons de forma directa, sinó que els rebran si formen part d'algun clúster i es presenten alguns projectes on els ajuntaments tinguin un paper. Però són fons que només rebran, en primer lloc, els governs i per designació del govern d'Espanya les comunitats autònomes, però que han d'anar directament a les empreses. És a dir, no són fons que serveixin per aixugar el deute de l'administració pública, per entendre'ns.
Ho parlàvem també al principi, que estem parlant avui d'aquest projecte de pressupostos. S'ha anunciat un increment de la recaptació d'impostos. Això afectarà... Es parla de que només ho pagaran els més rics, no sé quantos, però això arribarà afectant a tothom? A les classes mitjanes, amb aquests comptes que s'han presentat al govern, pagaran més impostos?
Sí, evidentment pagaran més impostos pràcticament la totalitat de la població, perquè els increments d'ingressos que estan previstos en aquests pressupostos, doncs no s'assoleixen si no arriben a tota la classe mitjana. I després hi ha una sèrie d'impostos que, encara que sobre el paper els acabin pagant les empreses, doncs aquestes empreses acabaran repercutint en els ciutadans i serà el ciutadà que acabi pagant aquests impostos, amb la qual sí que, evidentment, s'acabaran pagant més impostos, no? I seguirem sent una economia on es demana un esforç fiscal molt gran a la gent. Què és això de l'esforç fiscal? És el percentatge de la renta que ha de destinar cada ciutadà a pagar els seus impostos, que ara mateix està proper al 40% de la seva renda.
També hem escoltat a molts independentistes que es queixen de que el govern no es gasta a Catalunya tot el que s'acaba pressupostant. Això és cert?
Això depèn. O sigui, hi ha moltes coses que depenen d'ambdues administracions. O sigui, és a dir, hi ha moltes despeses, com poden ser a Rodalies, que potser el govern central vol fer, la Generalitat no, o a l'inversa. O sigui, és a dir, que hi ha una manca d'acord amb moltes inversions. També hi ha manca d'acord amb qui paga primer, amb els calendaris de pagament, i el que és més trist, hi ha una manca de confiança en totes les administracions, que això al final acaba afectant a tots els ciutadans. Al final la confiança és molt important en economia, i si tu penses que les coses aniran malament, actues pensant que les coses aniran malament, i fas amb aquest pensament i amb aquesta actuació que les coses vagin malament.
Albert, per anar acabant, estem en unes setmanes en què el preu de l'electricitat, també del petroli, està disparat, i es parla de que aquest increment pot acabar afectant a d'altres productes, perquè la fruita, el menjar, també necessiten electricitat, les fàbriques, el consum... Tot això pot entrar en un bucle i en una espiral de pujada de preus, una gran inflació?
Així és. De fet, la darrera dada de pujada de preus és una pujada de preus de l'IPC propera al 4%, i si fas només el càlcul del que s'anomena com a inflació subjacent, que és la inflació on descomptes el preu de l'energia i del petroli, la inflació només ha pujat un 0,1%. O sigui, és a dir, que pràcticament la totalitat de la pujada de preus està atribuïda a la pujada del preu de l'electricitat i del preu del petroli. Això suma que l'economia espanyola és molt dependent energèticament. Depenem del gas que ens arriba d'Argèlia, depenem del petroli i depenem, en certa manera, de totes les energies. Inclús comprem energia nuclear del nord, del sud de França. Amb la qual, si som molt dependents, és lògic que la pujada dels preus ens afecti més. Aquells països productors poden oferir preus més baixos als seus ciutadans i a les seves empreses.
I això com acaba afectant a la resta de productes? Pot ser que s'acabi produint una major inflació, que hem de pagar més per tot, perquè tot està connectat.
Sí, perquè al final el primer impacte sí que el poden assumir el poden assumir les empreses perquè no volen interioritzar una pujada de preus, a ningú li agrada pujar preus perquè sap que això té un efecte directe en la demanda dels seus productes, però si les empreses veuen que aquesta pujada del cost de l'energia es converteix en una cosa permanent o en una cosa estable, doncs sí que repercutiran aquest increment de preus als seus clients. I no hem d'oblidar això, que al final la fruita es recull amb tractors, que els tractors requereixen gasolina, que les fàbriques en les que es tracta la fruita també requereixen electricitat, i que pràcticament tota la producció de l'economia espanyola doncs està molt lligada a què passa amb el preu del petroli i amb el preu de l'energia. I no hem d'oblidar que tots els productes també que consumim, que contenen plàstic, tenen una part de petroli.
I això pot acabar afectant en altres sectors com el bancari? Em refereixo a que ara mateix el preu del diner està molt, és pràcticament gratuït, vull dir que no té cost. Això pot acabar afectant i que entrem en una nova crisi derivada de la inflació?
Derivada de la inflació és difícil. És difícil perquè ja es prendran mesures per poder fer-ho, i de fet el Banc Central Europeu té com a un dels objectius és mantenir la inflació estable al voltant del 2%. No per sota del 2%, sinó al voltant del 2%. Perquè si no hi hagués una mica d'inflació, una mica de pujada de preus anual, les empreses no invertirien en una economia, perquè ningú vol vendre l'any següent el mateix producte més barat. El que sí que pot haver és una crisi financera derivada d'impagaments. Hem de veure què succeeix amb totes les empreses que finalitzaran els ERTE, que ja podran fer concursos de creditors, què passa amb les empreses que han de començar a tornar els crèdits ICO, si els poden tornar, si no, si s'ha recuperat l'economia, perquè si totes aquestes empreses o una part important de les empreses acaben amb concurs de creditors, això al final acaba traslladant-se a les entitats financeres, aquest deute. I el problema que podia ser d'unes empreses s'acaba convertint en una crisi financera per tots els impagaments que hi pugui haver. I després haurem de veure quin paper pot jugar el govern en tot això. Si el govern rescata, és a dir, que rescatar a les entitats financeres, doncs aquesta crisi que veiem o que pot succeir a nivell financer es traslladaria a una crisi del sector públic, a una crisi de deute sobirà com la que vam viure del 2010 al 2012.
Ho anirem veient en els propers mesos. Albert Guibernau, el doctor Albert Guibernau, és professor d'Economia de la Universitat Abat Oliva, CEU. Albert, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.